Dani Aguilar.
Bona nit, benvingudes, benvinguts al Tu Diràs d'aquest divendres 17 de març del 2023. A dos dies d'una nova edició d'un partit que paralitza el món i que avui ha canviat de temperatura amb una notícia que marcarà el seu desenvolupament. Una mala notícia per al Barça al clàssic de diumenge, tenint en compte el que hem vist últimament. Una molt mala notícia. No hi serà Pedri. Esperàvem candeletes, era l'ingredient bàsic per posar llum a l'ombra del dubte situada sobre el joc blaugrana, però finalment, Marta Ramon, Xavi no podrà disposar del canari.
Exacte, les sensacions que ha tingut a l'entrenament no han estat bones i el club han decidit no prendre riscos amb ell. Pedri serà baixa al clàssic i també l'han desconvocat de la selecció espanyola després que aquest migdia fos inclòs a la llista pels partits contra Noruega i Escòcia. És un contratemps important per Xavi perquè, tal com havíem explicat a RAC1, la previsió era que Pedri fos titular contra el Madrid i pogués disputar amb normalitat uns 60 minuts. Des del vestidor del Barça neguen que hagi patit una recaiguda. Ara l'objectiu és recuperar-lo pel clàssic de la tornada de semis de Copa del 5 d'abril, però no ens asseguren que hi pugui participar.
Però és que les males notícies a vegades no arriben soles, perquè la recuperació de Dembélé, Marta, que ja estava descartat pel clàssic de diumenge, també va més lenta del previst.
L'extrem francès és dubte seriós pel clàssic de Copa del 5 d'abril. La seva musculatura és molt delicada i està anant molt més lent del que es preveia recuperar-se del trencament que es va fer al recte anterior de la cuixa esquerra el 28 de gener a Montilivi. Se li van pronosticar inicialment 6 setmanes de baixa.
Doncs aquesta és, diguem-ne, la preocupant última hora d'un clàssic que en qualsevol cas pot pràcticament deixar vista per sentència la Lliga. El Barça amb 9 punts de marge davant un Real Madrid que, de la seva banda, Joan Camí està pendent de Benzema.
Sí, que avui no s'ha exercirat amb els seus companys, ha fet treball al gimnàs. Des de Madrid informen que demà es provarà amb el grup i esperen que estigui totalment recuperat pel clàssic de diumenge. Qui no estarà disponible és David Àlaba, de baixa fins a finals de març, per una lesió al bíceps femoral. Nacho seria l'escollit per ocupar lateral esquerre aquest diumenge.
I tot plegat embolcallat, ja ho sabem, per una ambient dens i feixuc per tot el que implica el cas Negreira. I per això avui ha sortit a la palestra com qui esperona les tropes al president Joan Laporta.
No tingueu cap dubte que ens defensarem. I no només ens defensarem, atacarem.
Un cas del qual n'hem tingut una novetat de fa ben poca estona i que, si voleu, encara ho fa tot més rocambolesc. El mateix José María Enríquez Negreira s'ha personat a la causa del cas Negreira. Ho va fer el 6 de març i, malgrat pot semblar un moviment estrany, té un motiu en certa manera lògic: tenir accés i coneixement de totes les diligències que es duguin a terme i també tenir accés al sumari. Després ho ampliem. Per tant, engeguem ara sí la recta final abans no arribi un partit que, per com es preveu, és molt més que un partit. I per escalfar motors, obrirem aquest Tu Diràs amb dues veus que portin la seva òptica particular d'aquest partit farcit d'ingredients. Els periodistes Rafa Cabeleira i Rodrigo Fáez. Un enfrontament de la jornada 26 que Miquel Agut ja ha arrencat.
Sí, senyor, Daniel Aguilar, amb el partit entre el Valladolid i l'Atlètic de Bilbao, un quart d'hora pel final, 1-2. Està guanyant l'equip biscaí al camp de l'equip castellano-lleonès. Guanyava per 0-2, ha marcat Larin ara fa un parell de minuts, un gol que afegeix una mica de sal i de pebre al tram final d'aquest partit. Si s'acaba confirmant la victòria basca, l'Atlètic Club es situarà setè amb 36 punts. Ara hi ha penal a favor de l'Atlètic Club de Bilbao per mans dins l'àrea d'un jugador del Valladolid. Em fa l'efecte que Joaquín, sí, penal que ha xiulat el Verola Rojas. Si guanya l'Atlètic Club aquest partit, 36 punts en setè lloc, per sobre del Rayo, rival demà del Girona, que en té 35. El Valladolid es quedarà a la zona baixa, són mans i són dins l'àrea, serà penal, amb 28 punts, per tant, un només per sobre de l'Espanyol i dos per sota del Girona.
Com diu el Miquel, que juga demà el Girona un quart de cinc, Mitchell torna a Vallecas per jugar contra el Rayo a dos quarts de set, un altre partit clau per la permanència entre Espanyol i Celta. I del futbol internacional, què destaquem hores d'ara, Miquel?
Doncs mira, del futbol internacional hi ha molta activitat, però que sigui destacada més aviat poca. A Anglaterra queda un quart d'hora pel final del Nottingham Forest 1, Newcastle 1, un partit en què a l'equip visitant li han anul·lat un gol en el tram final d'aquest partit i que de moment es manté amb aquest empat a 1, mentre que a Itàlia l'Atalanta al temps afegit està a punt d'imposar-se a l'Empoli per 2-1. Ja s'ha jugat el Sassuolo 1, Spezia 0, i a la Bundesliga s'ha disputat el Borussia Mönchengladbach 2, Werder Bremen 2.
És el que tenim en directe d'una jornada que ha tingut dos focus més d'informació molt importants. D'una banda, la Champions. Abans, però, ha marcat l'Atlètic Club, Miquel.
Exacte, ha marcat l'Atlètic Club de Bilbao el penal per mans de Joaquín. Ni 5 minuts li ha durat l'esperança. El Valladolid ha marcat Vesga. Això vol dir que l'Atlètic Club, a 13 minuts pel final, s'està imposant al camp del Valladolid per 1-3.
I, com dèiem, s'ha definit ja el camí de les competicions europees fins a les finals corresponents i compta la Champions per una banda del quadre. El Madrid s'enfrontarà al Chelsea als quarts de final i qui guanyi jugarà contra el vencedor del Manchester City, Bayern de Munic. I per altra, jugarà el Benfica Inter i el Milan-Nàpols. Per tant, un d'aquests quatre equips serà finalista, o el que és el mateix. Pràcticament tots els favorits han anat a parar una banda del quadre. L'Europa League, el Sevilla, jugarà als quarts contra la bèstia negra del futbol espanyol al continent aquest curs, el Manchester United. I l'altra gran notícia del dia és la llista de Luis de la Fuente, la primera. Estaven molt pendents a Madrid, a la capital espanyola. La gran novetat, un jugador de l'Espanyol, Joselu. També han entrat a la llista els blaugranes Valde i Gavi. Recordem, Pedri n'ha caigut per aquesta lesió i, en canvi, no hi són Sergio Busquets, retirat amb la selecció, ni tampoc Jordi Alba, Ferran Torres, Eric García i Ansu Fati. Tot plegat ho comentarem en tertúlia amb el trio del divendres, amb Ferran Martínez, amb Marc Marvà i en Juan Irigoyen. A més, avui Xavi Puig, que ha arrencat la jornada a la Lliga Femenina amb victòria del Barça, malgrat començar perdent davant el València.
Ha acabat golejant el Barça 5-1 contra el València, ha començat perdent 0-1, el descans ja guanyava per 2-1 i al final golejada per 5-1, dos gols de Rolfo, dos més de Salva Parayuelo i un altre de Marta Torrejón per signar una nova golejada, una nova victòria, 22 victòries en 22 partits, líder amb 66 punts, 10 més que el Madrid, que juga demà a casa contra el Granadilla Tenerife. L'últim partit del Barça avui, abans d'afrontar dimarts l'anada dels quarts de final de la Champions al camp de la Roma.
I del futbol al bàsquet. Perquè ho acabem de viure, era un partit molt important, ha estat molt emocionant i finalment el Barça ha guanyat, ha trencat la ratxa de dues derrotes seguides a Europa i el Barça de bàsquet ha guanyat a l'Eurolliga, Albert Ferran des del Palau Blaugrana contra l'Estrella Roja.
Sí, ha guanyat, victòria 85-79 en un partit que el Barça ha anat gairebé sempre per davant en el marcador, ben bé 37 dels 40 minuts, però en cap moment ha pogut trencar el partit. Cada vegada que el Barça obria forat, l'Estrella Roja, liderat per Campazzo, l'ex del Madrid, doncs reaccionava i tornava a ajustar el marcador. De fet, hem entrat als últims pràcticament 4 minuts amb 2 punts d'avantatge pel Barça, però en el tram decisiu el Barça no ha fallat i s'ha apuntat una nova victòria que li permet recuperar la tercera posició i fa un pas més cap a aquest objectiu en el final de la fase regular, que és acabar entre els 4 primers, fet que li donaria el factor pista a favor a les eliminatòries de quarts de final. Avui els màxims anotadors, Mirotić i Vesely, els dos amb 21 punts.
Perfecte, a la recta final escoltem protagonistes. Fins ara, Albert.
Fins ara.
I a més, a la Fórmula 1, els primers lliures del Gran Premi de l'Aràbia Saudita. El Red Bull han tornat a manar per davant de Fernando Alonso, després ens ho explica l'Álvaro Demà. En vol, demà arrenca la Copa Sobal. En Barça i Granollers present i d'avui un resultat més de futbol sala. L'Indústria Santa Coloma ha empatat a 1 davant el Movistar Inter. 39 minuts per sobre de les 10, una pausa i ens hi posem. Ja hem encetat el compte enrere pel gran clàssic de diumenge.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar. Els Lion Days de Peugeot inclouen APST, avantatges per ser tu. Una oportunitat amb totes les lletres per gaudir d'avantatges exclusius en vehicles nous en estoc i amb entrega immediata. Condicions especials per a seminous i postvenda. Tan sols del 15 al 30 de març. Inscriu-t'hi ara a peugeot.es.
Professionals, a Bricomart sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. No veieu una eina, veieu una esmoladora angular de 900 watts. A Bricomart també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara hem canviat de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
Jo sempre jugo amb una pala de paddle shooter, perquè són pales personalitzades, fabricades de manera tecnoartesanal, amb materials de màxima qualitat, sistema antivibració i tens millor control. Ah, i perquè són fetes aquí.
Pala Shooter Paddle. Contacta amb nosaltres i personalitza la teva pala, la del teu club o la de la teva empresa. Més informació a shooterpaddle.com.
Mundo Deportivo presenta el seu nou canal de pàdel. Un nou espai a la web on podràs trobar la millor informació del món del pàdel. Alta competició, entrevistes, pàdel amateur, consells de material i pales de pàdel. Tot a càrrec d'Alberto Bote i Nacho García Perulero. Referents en la informació esportiva de pàdel. Entra al nou canal de Mundo Deportivo i gaudeix del pàdel.
RAC1 i la Diputació de Barcelona presenten El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de la sala Francesc Tarafa de Granollers. El divendres 24 de març, de 8 a 12, El món a RAC1 visita la capital del Vallès Oriental. Farem tertúlia. Hi haurà en Fermí Puig fent una recepta de la pilota a l'olla i ho rematarem amb l'Ens fotrem fora.
Us esperem a tots, el primer que arriba, el primer que seu.
Obrim portes a les 9. El divendres 24 de març, de 8 a 12,
repeteixo, admetrem el nostre programa El món a RAC1 en directe
des de la sala Francesc Tarafa de Granollers.
RAC1. Tots som 1.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
RAC1 d'aquest divendres 17 de març del 2022, a dos dies del clàssic de tornada de Lliga que pot pràcticament definir el títol. I avui arrenquem el programa amb dues veus que ja van ser aquí, protagonistes, abans de la final de la Supercopa d'Espanya, i que hem tornat a reunir per donar el seu particular punt de vista del que estem vivint i del que viurem, que és moltíssim. Des de l'òptica del Barça, el periodista Rafa Cabeleira. Hola, Rafa, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, com esteu?
Molt bé, vas donar sort, amb el títol l'última vegada.
Sí. Vamos a seguir en la misma línia avui, per si acaso.
Val, sí, perquè després les coses potser han anat una mica pel pedregar, amb negreires i històries, però vaja, en tot cas, ara en parlarem. I a l'òptica de Madrid, el Rodrigo Fáez. Hola, Rodri Guaje, bona nit.
Què tal, Dani, Rafa, com estàs? Muy buenas.
Bona nit.
Què tal?
Tu ets per aquí, per Barcelona, Rodri, o hi has de ser, o com va això?
Sí, llegué el jueves por la mañana y la verdad que nada, ya sabes que en ESPN nos vuelven locos los clásicos, sí, y nada, hemos venido con tiempo suficiente para abrir el Camp Nou, para limpiar el polvo un poco y para que no falle nada.
Vale, muy bien, perfecte. Ets molt de Barna, tu, Rodri, t'agrada molt Barcelona o no?
Sí, a mí me enamora. Yo viví aquí 5 años, fíjate, en 2 etapas distintas. Imagínate. Y la verdad que venir aquí para mí es volver a casa, o sea, no hay problema.
A tu no pregunto, ¿no, Rafa? Imagino que también las gaudí.
Sí, la disfruto mucho, tengo una fillola ahí y la voy a visitar de vez en cuando, pero yo tengo una anécdota más rara que la de Rodri, que yo me quisiera vivir a Barcelona y acabé en Andorra, o sea, que no tuve la misma suerte que...
¿Cómo? Bueno, ¿y por qué eso?
Bueno, cosas de trabajo.
Vale, y de la vida también, ¿no?
Sí. Mejor ni recordar.
Molt bé. A veure, anem a recordar el que és l'última hora d'aquest clàssic que, a veure, Rafa, realment les notícies mai... No, les males notícies sembla que no vinguin soles, tu, perquè ara després parlarem del tema Negreira i tal, però última hora, Pedri baixa. Vinga, per si no tenia prou el Barça.
Sí, Pedri baixa. Bueno, supongo que para el planteamiento de Xavi es un problemón, pero más para el del Xavi original, ¿no? Para el del Xavi que se adapta a las circunstancias... Como estamos viendo en los últimos partidos, quizás ya lo tuviese un poco interiorizado que iba a tener que jugar este partido sin Pedri. O sea que me imagino un partido muy, muy, muy parecido al de ida de la Copa, ¿no?
¿Sí?
Bastante, sí,
me lo imagino. ¿Al Camp Nou y eso lo aceptará la afición del Barça?
Bueno, qué remedio nos queda, ¿no? Ah. Tampoco estamos para elegir demasiado. Yo creo que si el resultado es bueno, la afición del Barça por esta vez concederá.
Però sí. El tema és que són ja unes quantes, no? O no? O tu, en quina postura estàs en això de la qüestió estilística, Rafa?
Bueno, yo soy un talibán del estilo, pero entiendo que hay momentos bastante puntuales en las temporadas, por tema de bajas y demás, en las que a veces hay que tragarse un poquito del estilo e ir a lo práctico. Tampoco estoy muy seguro de que ir a lo práctico o ser más defensivo te garantice mucho más el resultado, pero a veces dependes de eso, dependes del tipo de jugadores que tienes, que puedes alinear en el campo. Yeah. Y lo mejor ahora mismo que puede alinear el Barcelona, ante la ausencia sobre todo de Pedri, es fortaleza defensiva, ¿no?
Yeah.
Tirar Claro, hacer importantes, hacer protagonistas a Araújo, a Koundé, a Christensen, a Busquets, que es lo que mejor está funcionando en este equipo, sin duda.
Yo creo que eso, que al final estoy con Rafa en que va a ser un partido muy parecido al que vimos en el Santiago Bernabéu, pero para seguramente tranquilidad de los barcelonistas, el Barça sin Pedri ganó en el Bernabéu, por tanto... Sí, sí. Ahí no creo que haya demasiado problema. El problema del Madrid, más allá de pensar si Pedri está o no está disponible para el domingo, es el propio Real Madrid, que el Real Madrid este año en Liga no ha funcionado y que en los últimos dos clásicos tampoco. Y da igual que tengas o no la posesión de la pelota, porque vimos lo que pasó en la Copa del Rey, pero también sabemos lo que pasó en la final de la Supercopa de España, y al final es que el Madrid da la sensación de que tiene ciertos problemas últimamente con Xavi, sobre todo, que en los clásicos le cuesta muchísimo cuando hace no tanto, pues dominaba mucho más la escena, ¿no?
Yo tengo la sensación de que el Madrid tiene un problema en general con los equipos que se le cierran demasiado, ¿no? Yeah. Contra los atrevidos, contra los que le van de cara, ahí sí que saca todas sus armas, pero con los que se le cierran, sobre todo con un Benzema, que este año yo creo que no está tan clarividente como otros años, le cuesta un poquito más.
Yeah, perquè vosaltres creieu que el Madrid, d'alguna manera, a més tenint en compte l'alineació del dia de la Champions, d'alguna manera ja s'oblida de la Lliga o que aquesta és clarament l'última bala?
No, para mí es la última bala, ¿eh? Y para ellos también, porque por lo que yo he podido rascar un poco del vestuario es lo que te dicen, que van a salir a ganar, porque obviamente hay que ganar siempre al Barça y cualquier partido, es el Madrid, la victoria, los triunfos, pero sobre todo porque para ellos es el último tren, claro, de la Liga. O sea, salir con un empate te mantiene esa misma distancia que ya es muy, muy amplia de por sí, y con una derrota, pues imagínate, no es para darle la Liga finalmente o en el minuto 90 al Barça, pero casi, ¿no? Entonces el Madrid está haciendo esa consigna interior de decir, oye, bien, porque nos hemos quitado el susto del partido de vuelta de la Champions contra Liverpool, no ha habido ningún tipo de susto, y a partir de ahora hay que meter todo lo que se pueda, básicamente, en esa cesta de la Liga para intentar recortar al Barça y para meter la presión a un equipo que desde Madrid se interpreta, o desde el vestuario del Real Madrid se interpreta, que igual con esa juventud que tiene puede intentar de alguna manera ceder a esa presión, yeah, tanto futbolística como mediática, que pueda tener el Madrid. No,
sobretot mediàtica, Rafa, perquè en quin moment diem ja allò de ja no ens refiem del Madrid? En quin moment el donem per mort, que és això que es diu sempre, o en cap moment?
No, al Madrid hay que darlo muerto, pero en el funeral que se hace a los 6 días, creo que es, ¿no?, del entierro. Sí. Ahí es la primera, claro, es la primera vez que lo puedes dar por muerto. Yo tengo la sensación de que, como dice Rodríguez, es la última bala del Madrid, pero incluso es una bala que se ha encontrado limpiando la casa, debajo del sofá. Yo creo que ya había, sí, ya había dado la Liga por perdida hace un tiempo y de repente se ha encontrado aquí con esta pequeña oportunidad. Si perdemos, yo creo que sí que nos metemos en un lío, porque además, como dices,
¿sí?,
a nivel mediático nos van a dar con todo, yeah, y como dice Rodri, al final es un equipo joven que hay que ver todavía cómo respira en esos momentos, ¿no?
Sí, amb l'ambient aquest ambiental, que no sé, i ara ja us pregunto directament per la qüestió negreira, etcètera, tot això, com creieu que influirà el clàssic?
Puf, yo creo que va a haber un ambiente importante, ¿eh? Para mí va a ser no va a ser el Camp Nou, obviamente, cuando Figo volvió a Camp Barça, pero sí que es cierto que creo que yo me espero un partido, porque al final es un partido simbólico, ¿no? Más allá de que al final no sea algo en lo que el Madrid está directamente involucrado, porque sí que es cierto que es una cosa de las directivas del Barça, la fiscalía, etcétera, pero sí que es cierto que el Madrid ha aprovechado esta opción para personarse de forma individual como acusación particular, y sí que es cierto que yo espero un ambiente en el cual el culé de a pie de calle pues diga, oye, estamos aquí, nosotros estamos con el presidente, con la línea que pinta ahora mismo desde la directiva, yeah, y yo me espero un ambiente importante, importante.
Sí, a mí me da bastante miedo eso, ¿no? Que el ambiente tenso con respecto al caso Negreira se coma todo lo demás, ¿no? Históricamente no le ha ido nada bien al Barça en este tipo de escenarios, y como decía Laporta hoy en el mensaje que ha dado esta tarde, yo creo que lo principal es eso, intentar que el equipo no se desestabilice, intentar amarrar la Liga, y ya habrá tiempo después para dar explicaciones, que por cierto yo creo que ya están tardando en llegar, ¿no? Sí. Es muy difícil para los culés, supongo que en Cataluña también, pero imagínate fuera de Cataluña, claro. Seguir manteniendo un poco la cabeza alta,
Tu tens aquesta sensació del culé, sí, una miqueta decebut, fins i tot un punt compungit, un punt trist?
Sí, yo creo que estamos comprando el tema de la conspiración, pero porque no nos queda otro remedio. Pero yo creo que necesitamos un argumento un poco sólido al que agarrarnos para defender al Barça, que al final yo creo que es lo que quiere hacer todo culé, ¿no?
Yeah, ¿qué te ha semblat el missatge de Laporta en aquest sentit avui?
Bueno, muy laportista, sí, ¿eh? Sí, bastante, sí, bastante previsible, muy en la línea del Jan. Pero ya te digo, yo creo que necesitamos que de una vez nos den alguna explicación de por qué durante tantos años mantuvimos una relación con un señor que parece sacado de un cómic, parece sacado de aquello de la Rúa 13 del Percebe, ¿verdad? De alguno de aquellos pisos raros, chungos, pues de ahí.
Sí, sí, sí. En fi, ¿sou molt de Rosalía o no sou de Rosalía vosaltres?
No.
Home,
no?
Sí, jo sí.
Ah, vale. No,
sí,
home. Nada.
No? A muerte con Rosalía.
¿Sí? Guitarras, por favor, guitarras. Ah, guitarras,
vale, guitarras. Vale. No, sí, yo soy de guitarras también, pero con Rosalía a muerte.
Sí, vale. Això sí. De Motomami t'agrada, ¿eh?
Sí, muchísimo. Vale. Si tuviese 400 pavos, me los gastaría en una samarreta de Motomami.
I no, escolta'm, que també podries gastar 2.000 per la signada.
No, a ver, pero eso ya casi sería un sueño, ¿eh? Eso ya entraríamos en un nivel casi de utopía, que yo llegase a acumular 2.000 euros en la cuenta bancaria.
¿Tú entens o no, Rodri, de para gastar tan?
No, tampoco, pero vale. Vamos, que no me lo gastaría, ¿eh? A mí dame, mira, sé que me lo gastaría, al igual que antes Rafa decía que era un talibán del estilo, que yo también, pero sí. Yo soy muy talibán en este caso de las guitarras y lo siento, no me cae mal Rosalía, pero no, digamos que no me entra por el ojo.
Vale, molt bé. Queda dit, doncs. Els gustos musicals també del Rodri. Què creieu, allò, per acabar, amb una petita porra, per on vas tu, Rodri, de cara a diumenge?
Fíjate que yo creo que va a ser un partido de 1-1 o 0-0. Me huele que va a haber un empate y que al Barça le va a valer para llegar cómodo y tranquilamente al último tercio de Liga y me huele que con esto le va a bastar.
O sea, aburridot.
Sí, me huele que sí. ¿Eh? Vale. Me huele que va a haber más espectáculo en la grada que dentro.
¿Sí? Amb crits
sí.
Y amb...
Sí.
Bueno, yo solo un apunte, ya que se refiere Rodri al salseo, yo le daría una recomendación a los aficionados del Barça, y es que animen, pero... y que se lo tomen sobre todo desde un punto de vista irónico, ¿vale? Que olviden los insultos de tono racista, de tono xenófobo. Yo creo que hay maneras muy buenas de meterse con el rival, muy coñeras, sin llegar a ciertos puntos, y seguro que la afición del Barça tiene esa capacidad para hacerlo. Sí. Y con el resultado, sí. Mira, yo me apunto a, como en la Copa, un 0-1 sin tirar a portería. O sea, un 1-0 sin tirar a portería estaría muy bien.
Pero me estás matando al estilo, Rafa, Uli, para
bajar la pero...
No, ¿eh? O sea, que quieres que marquen en propia, ¿no, Rafa?
Sí, en propia puerta otra vez. Bueno, pues, ¿tú te imaginas el movidón en Madrid si el lunes sentenciamos la Liga así? Se volverían loquísimos. Sí.
O de penalti, imaginaos de penalti.
Oh, no, això
pero,
no.
Pero muy injusto, Rodri, un penalti súper injusto.
Que sigui flagrant, ¿no?
Sí, que no haya ni discusión de que no ha sido penalti.
Llavors el Madrid sí que tornarien bojos. En aquest sentit, per tancar... Clar, realment és que ara m'has obert un meló, Rafa, que és molt interessant. Hosti, ningú està parlant de Vinícius.
Sí, claro. Bueno, eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno, sí, porque el caldo de cultivo que se estaba creando últimamente en todos los campos con Vinicius no era el más recomendable. Y aquí en Barcelona ya tenemos alguna mala experiencia. No muy grande, pero alguna mala experiencia. Y yo tenía miedo a que se repitiese, porque además tengo la sensación de que estos factores mediáticos de Madrid van a venir con todo a buscar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, si nos las podemos evitar, mucho mejor.
Sí, aparte, yo creo, y fijaos que el que mejor ha hablado de Vinicius ha sido Ronald Araujo. El otro día lo tuvimos en ESPN y dijo que para él era el mejor en su posición del mundo. Y hablando con una naturalidad y hablando de fútbol, que al final es esto, es que nos olvidamos muchas veces de que este show o este circo al final está basado en un deporte, que es la competitividad entre los equipos o entre individuos, y al final Vinicius cuando le ves jugar y que está centrado es una delicia verle en la banda izquierda, ¿no? Y como también es una delicia ver cómo le ha anulado en los últimos dos clásicos Ronald Araujo, y es que se tiene que quedar ahí, por lo cual el resto fanfarria y sobre todo cosas que sobran muchísimo en este deporte y que esperemos que no se vuelvan a repetir.
Sí, absolutament. A prendre's un calma el diumenge tots dos, a gaudir del futbol i sobretot com el Barça acabi guanyant amb un penal polèmic, Rafa, et truco, vull dir, perquè pot ser duríssim, això. Ja t'aviso que pot ser les següents setmanes poden ser duríssimes. Rafa Cabeleira, Rodri Faiz, com sempre, un plaer i una abraçada a tots dos.
Un abraçada grande, amigos.
Tu ho diràs amb Dani Aguilar.
Amb el Rafa Cabrera i amb el Rodri Faiz escalfant motors per aquest clàssic de diumenge, per aquest tros de partit, per aquest Barça-Madrid que té moltíssimes coses, té moltíssims al·licients, té molts elements dels quals debatre, i ho farem ara de seguida també en la tertúlia del divendres, malgrat que avui, i malgrat que fa 5 minuts que hauria d'estar tothom aquí assegut, no està tothom aquí assegut. Estan venint ara mateix.
Molta.
Hola, Marc Barbà, bona nit.
Què tal, bona nit.
Tu estàs aquí puntual. A quina hora se us havia convocat?
Ai, 50.
A quina hora és ara, Marc
Barbà? Però són els 5 minuts de rigor, jo crec que sí.
Però, gràcies. A l'arma ara mateix de Joan Ferrus. Però seria multa o no
al
teu equip, al Molins?
Però aquí hi ha gent que ha anat a fer un veure abans de venir, a comentar la jugada, llavors, ai, que se'n fotar. No, Manuel, l'última. Ja està.
Hola, Ferran Martínez, bona nit.
Què tal, bona nit?
Ho confirmes, això, o ho desmenteixes?
Ni confirmo ni desmenteixo.
Un sangus, eh?
Fem uns sandvitxos, una cervesa.
Molt bé, bona imitació aquesta, està molt bé. I tranquil·lament...
Ho fem molt correcte, uns sandvitxos. Per ser d'unyes està molt correcte.
Hola, Juan Irigoyen, bona nit.
Bona nit.
Com estàs, Juan?
Ara que te veo mejor.
Estic molt content d'estar amb tots vosaltres. Estic, com sempre, feliç d'estar aquí els divendres amb vosaltres.
Me di cuenta una cosa.
Digues.
El senyor Gerard Piqué,
sí,
con Basté se sentó en el lugar de Ferran Martínez.
Ah, sí? És veritat.
Ah, no sabia això.
És veritat.
Sí.
I això què ens ha de dir? Què deu voler dir això?
Con razón lo defiende tanto. O sea...
En el tuyo creo que ni lo probó.
No!
En el tuyo ni lo probó.
Sort que no hi ha lectura de llavis.
Jo crec que Piqué...
Perquè si no hi ha vermella ara mateix.
Senta Ferran Martínez. Ai, me quiero sentar.
Bona entrevista l'altre dia, Gerard Piqué, amb moltíssimes coses.
El Juan acaba d'arribar des de l'All England Club.
Sí,
jo li he dit, que chaquetita de Federer que veieu. La barbada blanc, de Fred Perry.
Molt elegant, com sempre, el Juan Irigoyen.
Hombre,
i arriba la Marta Ramon, també, com una exhalació.
Que no té auriculars.
Que no té auriculars. Ara de seguida la Marta.
A veure,
anem tancant coses. Ha acabat ja el partit, el primer, de fet, de la primera divisió.
Exacte, tal com el deixàvem amb l'1-3, la victòria de l'Atlètic Club de Bilbao al camp del Valladolid. Un bon resultat tant pel Girona com per l'Espanyol, perquè d'aquesta manera, tot i que els bilbaïns es destaquen amb 36 punts, 6 més que el Girona, i es col·loquen setens, els castellano-lleonesos en tenen 28. Això vol dir només un més que l'Espanyol, que demà juga contra el Celta.
Després en parlarem,
i per sota del Girona, que abans del partit de l'Espanyol juga a Vallecas contra el Rayo Vallecano. I per acabar de pentinar algun resultat que tenim obert, Daniel, s'ha acabat el 2-1 de l'Atalanta contra l'Empoli, i també ara fa uns instants amb un gol d'Àlex de la Reial Societat, Alexander Isaac, de penal. El temps afegit, Nottingham Forest 1, Newcastle 2, un penal molt innocent però molt clar d'un dels centrals del Forest per mans que ha aprofitat l'ex de la Reial, que ja havia fet el primer i que ha tornat com un tro després d'una lesió per col·locar l'1-2 final al mercat.
Queda explicat. No marxis perquè t'he d'explicar una cosa, Miquel.
Ah.
Tu saps que són els Premis Drac? Els Premis Drac de RAC1, que ja
no?
Tenen... Sí, sí, a veure, torna-hi.
Espera,
som així, espera un moment, Ferrus, si us plau, si podem baixar un moment tot i podem
per la gent que ens escolta des de cara, no és un efecte de so, és el Miquel
fent... No, moment, tot el reverb que
podem... No, però això ho està tirant en refús, Ferrus, això.
A veure... Molt bé. Els Premis Drac de RAC1 ja tenen guanyadors en categoria Sostenibilitat, la
Fagiana, Pablo això, Vidarte
i Fundació Espigoladors en la categoria Veu de l'Any i Man Raizali, Raiza, en la categoria Innovació Núclia, Lactab, Ideal Barcelona i Cuideo, i en la categoria Històries amb Ànima, Quim Llisorgues. Enhorabona a tots, el dilluns 17 d'abril es farà la gala de lliurament dels Premis Drac a l'Auditori de Barcelona amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Estàs bé, Marta?
Sí.
Val.
Sí, sí.
Has tingut algun petit problema, algun petit ensurt?
No, ja està.
Val.
És que em fan riure.
Ah, molt bé.
Els tertulians em fan riure. Home,
perquè us fem companyia.
Puc anar?
Ah, sí, gràcies, Miquel. Fins ara, eh?
Drac. Excusa, eh?
Ets amb el Drac. Sant Jordi. Gràcies.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'ofereix la tertúlia del Tu Diràs. Aguilar.
Les 11 de la nit, en quin lloc millor que podríem estar ara mateix aquí, no sé com he dit la frase, però ja sabeu què vull dir, amb el Juan Irigoyen, amb el Ferran Martínez, amb el Marc Barbà, amb la Marta Ramon, per parlar d'aquest partidàs que tenim diumenge, amb 10 segons, i vosaltres sou persones rigoroses, i perquè hi ha moltíssimes coses a les quals parlar. Teniu bones vibracions a cara al partit de diumenge?
Sí, molt bones vibracions i moltes ganes de clàssic.
Empate.
Com?
Empate.
Sí?
Sí, me gusta.
Val.
Menys que les d'ahir.
Menys que les d'ahir, home, clar,
evidentment.
Sí, sí, sí. Per què, Marta, finalment, Pedri no jugarà al Clàssic?
Exacte, les sensacions que ha tingut a l'entrenament no han estat bones, no l'ha pogut completar amb els companys i després de ser examinat pels serveis mèdics del club s'ha decidit no prendre riscos amb ell. Pedri serà baixa al Clàssic i també l'han desconvocat de la selecció espanyola després que aquest migdia fos inclòs a la llista pels partits contra Noruega i Escòcia. És un contratemps important per Xavi, no cal dir-ho, perquè tal com havíem explicat a RAC1, la previsió era que Pedri fos titular contra el Madrid. De fet, dimecres havia passat proves molt satisfactòries que ja el donaven 100% recuperat i el pla era que jugués d'inici i pogués disputar amb normalitat uns 60 minuts. Des del vestidor del Barça neguen que hagi patit una recaiguda del trencament que es va fer el 16 de febrer, al recte anterior de la cuixa dreta, però parlant amb persones properes al jugador sí que admeten que és cert que l'afany, les ganes i l'esforç amb el que ha treballat Pedri aquests dies l'ha portat a aquestes males sensacions físiques que no s'esperava. Ara l'objectiu és recuperar-lo pel clàssic de la tornada de semis de Copa del 5 d'abril i si és molt cautelós i en aquest sentit no ens asseguren que hi pugui participar. S'anirà amb peus de plom avaluant l'evolució.
Ara també parlarem d'un altre cas, que com deia les notícies dolentes sempre que no vinguin soles, el cas de Dembélé. Abans, però, clar, és una baixa que tenint en compte el context és monumental, vull dir, en el sentit de tot el que implica Pedri, tot el que hem dit a les últimes jornades que implica Pedri i a veure com gestiona en aquest sentit aquesta baixa Xavi.
Era la cirereta una mica, no? Per veure el retorn final del Barça després de la tornada de Lewandowski, òbviament faltaria Dembélé, no? Però per mi el pitjor és que te l'havies ja imaginat, i fins i tot segurament Xavi, fins i tot s'havia imaginat ja el partit amb ell, que clar, és una baixa. Si tu t'haguessis estat preparant un partit sense Pedri i t'hagués pogut sumar en els últims 30 minuts de partit, doncs no seria tan important, però jo crec que el partit estava dissenyat amb Pedri. Per tant, són dues errades, entre cometes, en el camí, en la que una ja t'imagines el partit amb Pedri i dos, fins a quin punt la Marta ho deixava caure, Pedri ha forçat per arribar, i és una errada que ja s'havia produït amb Pedri mateix, on quan la temporada passada va forçar altres vegades per arribar a partits. Vull dir que hi ha aquestes dues vessants, la del partit, però després també la part física on Pedri recau en aquests esforços.
En un partit, a més, que ho comentàvem abans de redacció, és molt important, molt. És un clàssic. Però diguem que és un partit en què el Barça... A veure, entreu-me, És un clàssic, però no és una final, per dir-ho d'alguna manera, perquè el Barça té marge.
Sí, sí.
Llavors, que hagi forçat molt, entenc que el nano tenia totes les ganes del món, però que... perquè és un clàssic, perquè si no, no hi hauria hagut la necessitat de forçar d'aquesta manera.
Sí, 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 exacte. Jo crec que el que preguntaves abans de la diferència és veure un Barça com el del Bernabéu o veure un Barça com el d'Aràbia.
Correcte.
Pedri és un futbolista ara mateix tan determinant pel Barça que d'ell depèn l'estil tan famós que durant les últimes setmanes Dani Aguilar ha volgut...
Absolutament.
Parlar aquí. No, no,
posar sobre la taula.
No, perquè realment sense Pedri, com la temporada passada...
Es desmunta l'invent.
Cau l'invent.
Lamentablemente depende solamente de Pedri.
Clar.
Sí, ara mateix perquè sí, per això insistim cada vegada que Xavi, des que va arribar al Barça... demana un interior, digue-li Bernardo Silva, digue-li com vulguis, que pugui aguantar l'invent, com diu la Marta, quan Pedri no hi sigui. Mm. I és un futbolista ara mateix que sembla que quan hi és Pedri, moltes vegades també es parla de Gavi, es parla de Dembélé, sembla que pràcticament no hi sigui, òbviament sí que el veiem perquè és clau, però no és un futbolista tan vistós potser com altres, però sí que és tan determinant com et diria Lewandowski. Mm. Perquè només has de veure el Barça, els resultats del Barça amb Pedri, o sense Pedri, o amb Lewandowski, o sense Lewandowski.
Ara, però la gran qüestió és, i llavors quin Barça veurem diumenge?
El Barça sense
Pedri. Más parecido, la única diferència con el Santiago Bernabéu...
Un Barça dels que no t'agraden,
claro, Dani. No, però vull dir...
Es que vuelve Lewandowski.
Sí, correcte.
Entonces, si vos... Ahora vas a tener también a dos... Si estamos de acuerdo que el Barça tiene cuatro jugadores que marcan la diferencia esta temporada, uno es Ronald Araujo, Pedri, Lewandowski y Dembélé, en el Bernabéu te presentaste con solo uno. Hmm. ahora te vas a presentar con tres, perdón, con dos. Te va a faltar Dembélé.
Marca la diferència, jo crec que darrere pots ficar-hi Ter Stegen, que marca la diferència aquesta temporada, i a Christensen jo també el posaria. Que
en ese nivell no, perquè Christensen està a un nivell com el de Frenkie de Jong. Però és un debate...
Bueno, sí, vale.
Etéreo, nadie duda que los tres entre Pedri, Lewandowski y Pedri son tus tres mejores jugadores, son tus Xavi, Iniesta y Messi en su momento, quiero decir, esos son tu, y entonces vos al Bernabéu te presentaste sin uno de los tres, ahora tenés, al menos tenés a Lewandowski, que por otra parte no está en su mejor momento, entonces como no está tan fino, y se demostró el otro día que no estaba muy fino, se agarró un gol vos o delantero, Marc.
El control ese es horrible, no se le puede ir.
Sí. Y el contra cap también.
Bueno, ese no fue tan... Pero bueno, lo que quiero decir, entonces con este contexto, con sin Dembélé y sin Pedri, con Lewandowski en estas condiciones, es más probable que veas un equipo como el de Santiago Bernabéu que como viste en la Supercopa.
Y el que dèiem l'altra vegada, el fet, per exemple, que jugui Lewandowski o que jugui Ferran Torres, la defensa del Madrid li fa fer un passet endavant o un passet enrere. I això també ho notarà el Barça aquesta vegada.
Jo, malgrat que jo segueixo situant, és que a més, i ara és molt pertinent fer aquest debat, sobre el debat que també hem tingut les últimes setmanes. Realment, sense Pedri, el Barça ha de ser l'equip del Bernabéu, i amb Pedri, el Barça ha de ser l'equip de la Supercopa.
Ara mateix, si vols competir i guanyar, sí.
Jo crec que...
Sí, no, tens una altra, no és que no tens una altra opció, Dani. I et dic una cosa, a Lewandowski tampoc li agrada ser aquest Barça.
Com?
Tampoc li agrada ser aquest Barça. I casualment, el primer partit que torna Lewandowski després de jugar, el Barça torna al 4-3-3. Per mi no és casualitat. Perquè Xavi ha dit moltes vegades que parla molt amb Lewandowski, a vegades Lewandowski és un futbolista de caràcter...
Exigent.
Exigent, no diu les...
Sí, es va amén en les correccions.
S'emprenya,
sí,
no sé què, i és un futbolista... Sí. Que, doncs, que a vegades dins el vestidor també ha fotut algun crit.
Jo no ho sé, sí, jo segueixo pensant que ha de poder haver-hi un terme mig, és a dir, que un jugador com Pedri, que evidentment té la capitalitat en el tipus de joc del Barça, està claríssim, però que d'aquí al Bernabéu, per mi, personalment, jo crec que poden haver-hi recursos com perquè hi hagi un terme mig respecte a això.
Jo,
però,
i
igual una cosa, un matís.
No, perdoneu, un moment, amb això que diu el Dani, perdona, Dani, però quin perfil ara mateix a la plantilla, ara no faig broma de debat, eh? Quin perfil a la plantilla creus que pot assumir el rol de Pedri?
Sí, és que jo no vull que ningú assumeixi el rol de Pedri.
Bueno, home, jo el que vull és que és una figura tan cabdal
sí.
Que algú ha d'assumir que... Sí.
Hi ha un tema que, o sigui, a Gavi se li atribueixen una sèrie de virtuts que fa molt bé i que és evident que destaca per tot això, però no creieu que Gavi se'l podria explotar més futbolísticament?
No. Jo anava per aquí, per on va la Marta.
Jo crec que no.
És a dir, no, però no soy entrenador. Soy un hombre, un puto periodista.
No, que però...
Humil
periodista.
Ah, humil, mal, sí. És mala paraula?
Què vol dir?
Fins les 12.
Però si Pep dijo puto el jefe, puto amo, i nadie dijo nada. Això és les 12 del mediodia.
Sí, això és veritat.
Eren les 8 de la tarda. Però bueno, no passa res.
Hay classes i classes.
Què classe de l'altre dia?
Hay gente con classe i classes de gente.
Espectacular.
A veure, Gavi.
Marc, sisplau, gràcies.
Jo, de Gavi i Pedri. És a dir, aquest any hem vist en molts moments, jo recordo molts partits, on fins i tot arribàvem a parlar. És el Barça de Gavi, quan veiem un Barça molt més intens, que atacava molt més ràpid, que pressionava molt bé a tres quarts, que mossegava, i això. I llavors hi havia partits que hi ha més al Barça, més de Pedri, quan el Barça tenia el domini de la pilota, etc. Aleshores, en el Bernabéu, el Barça de Gavi tampoc es va veure, òbviament perquè Gavi no hi era, però aquest Barça en la pressió alta, aquest Barça que sigui capaç de robar pilotes més altes, que sigui atrevit, que sigui molt més vertical, en el Bernabéu, el Barça el gol que fa, d'acord, algú pot dir, sí, el fa amb la pressió, però al Barça li falta aquest atreviment,
clar,
que sí que és el Barça de Gavi, entre cometes. Aquest és el Barça que jo li exigeixo diumenge, que vagi pel partit, d'acord? No un Barça que pugui sortir a especular, i aquí és on el Ferran, jo entenc que no li agrada jugar així a Lewandowski, no li agrada... És a dir, no li agrada ningú pati. Clar, o sigui, encara no... que el, o sigui, si tu li vas a Jiménez de l'Atlètic de Madrid i li preguntes si li agrada patir, segur que no li agrada patir, d'acord? Tot i que estigui còmode en aquella situació. I aleshores, davant, en aquest debat, on Lewandowski i Pedri són jugadors molt desequilibrants en ells mateixos, el que fan és millor als altres. Jo crec que Lewandowski fa molt millor a Gavi, Lewandowski fa molt millor a Rafinha, igual que Pedri fa molt millor a, fins i tot a Busquets i a De Jong. Llavors, en aquest, en aquesta del Barça-Gavi o el Barça-Pedri, que a vegades ens podem posar en el cap... Doncs, home, el diumenge hauria de ser un Barça intens, un Barça atrevit, un Barça que pressioni alt, un Barça que sigui capaç de replegar i després anar pel partit amb aquest atreviment i amb aquesta... Amb aquest, quan Gavi és un jugador desinhibit, doncs el Barça al Bernabéu no estava desinhibit. Jo crec que, gràcies als punts que tens, pots sortir una mica desinhibit diumenge.
No, lo que pasa es que me había quedado una cosa que ha dicho Ferran Martínez respecto a Lewandowski. Que él dice, Lewandowski exige, pide... A Lewandowski lo que mejor le viene a jugar es con dos extremos
claro,
como
de claro,
abiertos.
Claro.
Ansu Fati y Rafinha, a Lewandowski, no le sirve, necesita gente que le tire centros. No gente que juegue con pierna cambiada y que se le meta para adentro y se le meta cerca de él. Él necesita dos tipos bien abiertos, que por eso Xavi te mete a Valde, de alguna manera. Porque es un pibe que te tira centros. Seguramente no es un gran tirador de centros, Valde. O sea, no es
mejor
gran...
Alba.
Sí,
mucho
sí,
mejor.
Sí, sí, per això que...
Sí, Albert... però el recorregut que té Valde no sí, el té sí. Alba.
Quan clar. Arriba a línia de fons Alba, quan ha de tornar...
Has de triar.
Però Dembélé, quan te la pone, te la pone. A Lewandowski, que
bueno,
m'encanta...
Bueno, tres de cada cinco.
Tres de cada cinco es un montón.
Oiga, o sea, diez, perdón, yo qué sé.
O sea,
no,
sea
no.
Claro, tres de cada cinco. Es un montón.
La mitad, Juan. La mitad del Dembélé no es un gran centrador, Dembélé. Si té el dia... Dembélé es un jugador que creo que buen parado y otras paradas.
Entonces, ¿qué es un buen centrador? Uno que te tira el Messi, nada más, te las pone 100% en la cabeza.
No, però, per exemple, Jordi Alba és molt millor centrador
sí,
que...
Jordi Alba és un molt bon centrador.
I és un lateral.
No, i Rafinha...
Rafinha també.
Comença a triar bé, jo crec.
Et diré més.
Rafinha se te mete muy para adentro.
Et diré més. Sí. Ferran Torres... per mi és millor centrador que Dembélé. Centrador. Tot l'altre ho fa millor Dembélé.
Que vuelva el Ferran de l'últim viernes que centrador... estava anti Ferran Torres. Ahora viene a decirme que Ferran Torres garrincha.
Amb això pot tenir
No siguis dolent. Acabo de dir que a l'hora de centrar, Dembélé ho fa, tot l'altre ho fa millor. Però a l'hora de centrar, potser a vegades, o a la presa de decisions... Per ser més concret, crec que Ferran Torres a vegades és més acertat que Dembélé.
Sí que és veritat que amb això, per fer el contrapunt, Dembélé se'n va moltes més vegades.
Clar, arribar,
llavors s'entra molt més, s'entra molt més, llavors de les moltes més que s'entra, n'hi ha moltes més que s'entra pitjor.
El que convindrem és que amb la sensació de perill augmenta exponencialment.
I va mucho más rápido y agarra la defensa siempre peor colocadas.
Para. Para, o sigui, si hem de triar entre Dembélé o Ferran Torres, no hi ha dubtes. Vale? I a mi, una cosa que abans m'ha quedat, sí. que crec que és el que deia el Marc, i per mi és la clau de tot, que Pedri, la baixa de Pedri, i perdona que torni aquí, però em sembla determinant, perquè no només el que aporta ell al joc de l'equip, sinó perquè fa millor els seus companys. És que aquest punt que ha dit el Marc em sembla... clau.
És que millora les pilotes que
totalment.
La velocitat de pilota, com s'ofereix, la solució que li dona als seus companys, per això fa millor De Jong, fa millor Busquets, i per això Gavi no pot ocupar aquest rol de Pedri.
Uh-huh.
Perquè Gavi no fa millor... O sigui, entén-me, no té la capacitat de fer millor els seus companys.
Gavi no hace mejor a nadie.
No té aquesta capacitat de fer millor els companys. Que per això... Això ho feia molt bé Xavi, ho feia molt bé Iniesta en el seu dia, ho fa molt bé Busquets.
Mm.
De Jong, per exemple, no té aquesta capacitat.
Mm. Jo, per exemple, el que detecto, moltes vegades observant què fa Xavi, no?, durant els partits, jo crec que ell a vegades té una sensació una mica de frustració, perquè jo crec que sí que voldria que en pilota Gavi respongués millor, perquè jo crec que li veu qualitats per respondre millor, però troba que encara li falta créixer molt en certs aspectes
Mireu.
Del joc perquè entengui, moltes vegades està corregint sistemàticament Gavi en plan, has d'anar a rebre allà, no allà, has de venir a esperar la pilota
Recordeu
aquí,
quan
ofereix-te
Xavi
allà, ocupa aquell espai.
I arriba i diu que troba a faltar tema de formació del
futbol base. Futbol base, sí, hi ha certs aspectes.
Ha com
aspectes.
Es perfilen, com reben.
El clar exemple és Gavi. El clar exemple és Gavi.
Sí,
perquè
sí.
Pedri no ha passat per la cantera del Barça.
No.
Però el clar exemple és Gavi, que és un futbolista que ha passat pràcticament del juvenil al primer equip per context i per circumstàncies. Va jugar dos partits amb el filial només, però en nivell de pulcritud, que diu Xavi,
sí,
no és un jugador pulcre.
No, no.
Li podem recriminar d'intensitat, de que es tira amb el cap a terra...
Però crec que ho pot ser més.
Aquí, per mi, és el punt que jo crec.
Jo crec que té més arribada, per exemple.
Un futbolista que té molt més recorregut...
Jo crec que no.
...que tots els altres.
Jo crec que no, perquè, bàsicament, si no lo hizo cuando era muy superior a sus compañeros y sus rivales que eran la cantera del Barça, le va a ser mucho más difícil hacerlo en el primer equipo, con compañeros y con rivales mucho mejores.
No, si pero no la cantera la tenía mucha arribada, o sea, gol,
pero no tenía la clarividencia que estamos pidiendo.
No, a mayor sí.
O sea, acá estamos hablando de clarividencia.
Tampoco tenía el talento, no tenía la madurez.
Acá estamos hablando de gente, de esta, sí, cuando sí. Hablamos de esta gente, hablamos de en plan Matrix, gente que ve todo en cámara lenta.
Sí.
Vale, entonces...
El exagerado de eso era Leo Messi, que en el área... me parecían que eran zombies el resto. Pero Iniesta era un tipo que miraba todo alrededor. Y Pedri lo hace eso. Y Gavi no.
Té porque
juega
otra, temps, que
juega otra velocidad. Tiene el chip de otra manera. Te sirve para lo que decía Marc hace un rato. Te da todo eso, te lo da. Que Pedri no te lo da eso. Y Iniesta tampoco te lo daba.
No.
Te cambiaba el ritmo de un partido por lo que él contagiaba. Te cambiaba el ritmo del partido por otra cosa. Pero no por lo que él contagiaba.
Sí.
No decís, che, quiero meter la intensidad a este partido, mete a Iniesta. No, para que choque. No.
És que això que diu el Juan de la clarividència, a mi encara em passen Busquets. Hi ha dies...
Jo pensé que decías que te pasaba cuando escribías tus textos en Mundo.
No.
Se paraba el tiempo, ¿no?
No tengo la magia para escribir sobre eufemismos.
Maravillós.
Ahora.
¿Qué texto? ¿Qué crónica sobre los eufemismos y la paternidad? Recomanable 100% al país. Recupereu-la, sisplau. A la timeline de Juan Lluís la trobareu. Sobre aquesta...
Me ruborizo.
La clarividència, no? En Busquets encara en passa.
I tant.
En Busquets, ara que juga més recollidet, l'altre dia el veia i és un futbolista que rep... O sigui, abans de rebre ja sap on donarà el passe a la dona de primeres, però amb situacions que dius, però com pot ser que s'hagi tret aquest passe ara d'aquí? I dius, i té 35 anys, molta gent el vol retirar, el que vulgueu, però... O sigui, jo, ara mateix, Busquets, el segueixo veient un futbolista... superlatiu pel que vol jugar al Barça.
Jo amb això, ja entrant com molt al detall i comparant a Iniesta amb Pedri, recordo una Marchena en una entrevista que explicava que la sensació d'Iniesta quan li donava un passe li estava explicant què havia de fer ell amb la pilota, perquè depèn de si li donava un peu, si li donava a l'altre, si li donava més fort, si li donava més fluix, i deia... I jo, que sóc un totxo, entre cometes, diu, quan em donava la pilota, com me l'estava donant, ja entenia que li havia de tornar el primer toc o que em podia girar o no, vull dir. I això, Pedri, la sensació és que també ho transmeten en el que rep la pilota. Moltes vegades, jo recordo molt Iniesta amb Neymar, quan s'associaven, quan Neymar entenia perfecte tot aquest sentit i el feia millor, també, Iniesta, a Neymar. Llavors, aquí és on, clar, el Barça té aquest gran hàndicap diumenge, però jo crec... defensant a Gavi, entre cometes, que Gavi li pot donar o pot fer millor a jugadors d'un altre tipus, no en pilota, però sense en aquesta intensitat i en aquesta agressivitat a la pressió.
19 minuts per sobre de les 11. Avui hi ha molta públic, ja us aviso, però m'agrada molt el ritme que porteu. No,
una cosa que dijo...
Estem molt finets últimament.
Però te voy a romper el ritmo. Però acaba de decir algo y pienso. Dijo Neymar y Iniesta. Y pensé, qué poco provecho se le sacó a esos dos tipos.
Doncs sí.
Bueno, mira, Neymar y Iniesta van decidir un clàssic amb una assistència d'Iniesta increïble, i Neymar defineix el Camp Nou, crec que va ser és el 1-2, fa un pas a Iniesta entre línies i Neymar fa una finta cap a fora, i és això, sense gaire
cuando
res.
Quan pensàs això, quan pensàs que el Tridente ganó una sola Champions,
sí,
que estava Iniesta ahí, que estava Busi bien...
No, és que si repasses la història...
Si
repasses la història recent del Barça... És que no
t'aixeques del llibre. No, que dijo eso y a mí me...
Sempre pensaré que és la millor davantera de la història del futbol, o una de les millors davanteres de la història del futbol. Messi, Neymar i Suárez, el millor jugador del món. projecció de millor jugador del món i el davanter més voraç del món.
I amb Xavi, amb, bueno, amb Iniesta,
sí, sí,
amb Iniesta, Bussi a darrere, sí, sí. I Xavi a les
ja,
últimes...
Però, Lluís Enrique a la banqueta.
Rakitic fotrà els futbols
sí, sí.
Allà.
És que quan el talent s'ajunta tot flueix, com per exemple amb vosaltres, ara tornem.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Saps com es diu optimisme en alemany? Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom, perquè arriben els dies pro empresa d'Opel. Només fins al 20 de març, condicions excepcionals en tota la gamma Opel. Descobreix la tecnologia alemanya del futur. Vine al teu concessionari o entra a opel.es.
Abans de la Fórmula 1, ha arribat el nostre moment. Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Aràbia Saudí. Tota la Fórmula 1, només a DAZN.
Mundo Deportivo presenta el seu nou canal de pàdel. Un nou espai a la web on podràs trobar la millor informació del món del pàdel. Alta competició, entrevistes, pàdel amateur, consells de material i pales de pàdel. Tot a càrrec d'Alberto Bote i Nacho García Perulero. Referents en la informació esportiva de pàdel. Entra al nou canal de Mundo Deportivo i gaudeix del pàdel.
Estic buscant cotxe i en necessito ja.
Has mirat a Ford? Tenen molt bones ofertes i amb entrega immediata.
Ostres, m'hi aproparé.
Vés-hi del 23 al 25 de març. Fan Special Days i trobaràs més descomptes. Només a Garatge Central, a Figueres, Olot i Vic. Ford Nicolás del Vendrell, Vilafranca i Vilanova. Tarraco Center a Tarragona, Reus, Valls i Cambrils. I Centre Trànsit a Tarragona.
RAC més 1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Què fa que un emprenedor sigui únic?
Work hard and make progress.
El seu compromís?
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme?
Encara que sembli en conya, no ho és gens, i és, tot anirà bé.
Tocar de peus a terra?
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses?
L'eina fa la feina i la mà que la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC més 1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
The world, where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
Tu ho diràs. Amb Dani Aguilar. Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Els Premis Drac de RAC1 ja tenen guanyadors en la categoria Sostenibilitat, la Fageda, Pablo Vidarte i Fundació Espigoladors en la categoria Veu, Iman Raissali i Mir Raiss en la categoria Innovació, Nucli, Lactap, Ideal Barcelona i Cuideo, i en la categoria Històries amb Ànima, Quim Llosergues. Enhorabona a tots, el dilluns 17 d'abril es farà la gala de lliurament dels Premis Drac a l'Auditori de Barcelona. I avui hem escoltat bastants jugadors del Barça. Hem escoltat parlar Koundé, Araujo, Lewandowski o Ter Stegen a ESPN, Barça TV i Movistar. Això han dit.
Koundé. Creo que la clave es la intensidad. Es un equipo que tienes que apretarle. Tienes que apretarle, no puedes jugar a su ritmo porque no es nuestro. No es nuestro. Creo que somos dos equipos muy distintos en cuanto a juego y potencial de cada jugador.
Araujo.
Espero un poco el jugar de lateral, pero bueno, todavía no sabemos lo que va a decidir el míster y bueno, donde sea, tratar de aportar lo que va para el equipo.
No sé si además de la batalla futbolística, crees que también incluso le tienes ganada la batalla psicológica, un poco que le tienes comido el coco a Vinicius cuando se encuentra Araujo delante.
Nada, yo creo que no. Es fútbol y cada partido, contento que hayan salido las cosas bien para nosotros, pero bueno, como digo, todavía quedan muchos duelos en la carrera, muchos partidos y bueno, hay que seguir y seguir trabajando.
Lewandowski.
The preparation for this game is,
La preparació per aquest partit encara està en marxa. Tenim moltes ganes de jugar-lo. Estem molt contents perquè és important, però també és estimulant al mateix temps perquè el juguem al Camp Nou. Tot el que l'envolta, l'ambient d'aquests partits, realment tinc moltes ganes de poder jugar.
I'm pleased to be the part of this game.
Ter Stegen.
A l'últim partit vam patir una mica, però al final vam poder aconseguir la victòria. És un partit molt important. Tenim 9 punts d'avantatge. Hem mantingut la distància i tenim una gran oportunitat a les nostres mans. Podem escapar-nos encara més lluny. I això ens fa tenir bones sensacions. Sabem que ells tenen més pressió.
Knowing that they have a bit of a pressure...
Doncs aquestes són les declaracions d'alguns dels jugadors del Barça prèvies al clàssic d'aquest diumenge, en què recordem la notícia és que no hi serà Pedri, i evidentment el que ens hem de plantejar, Marta, quines són les possibles alternatives a la no aparició del jugador canari.
Exacte, i la gran pregunta és si tres davanters o quatre migcampistes. Dels 6 partits que el Barça ha jugat sense Pedri fins ara, 3 han estat amb 4 migcampistes i 3 han estat amb 3 davanters. Amb 4 migcampistes, una victòria. En aquest sentit s'ha jugat amb 4 migcampistes, el Manchester-Barça, l'Almeria-Barça i el Madrid-Barça, i amb 3 davanters, 3 victòries, Barça-Cádiz, Barça-València i Atlètic-Barça. Quan ha jugat amb els 4 migcampistes, sempre ha utilitzat la fórmula de comptar amb Busquets, Kessié i De Jong, amb Gavi de fals extrem, canviant-lo per Sergi Roberto quan va ser baixa per sanció a Old Trafford. I en els 2 darrers partits, contra Atlètic Club i València, ha jugat amb els 3 davanters i sense Kessié. Contra l'Atlètic Club van ser Busquets, Gavi i De Jong, amb Ferran Torres a l'esquerra, i contra el València havien sigut Busquets, Sergi Roberto fent de Gavi perquè estava sancionat, i De Jong amb Ansu Fati a l'esquerra.
Vinga, juguem una mica. Per on creieu que aniran els trets? Marc, començo per tu.
T'he de dir que m'ha descol·locat una mica el Ferran amb el tema Lewandowski, eh? O sigui, jo hauria apostat, o sigui, venia convençut que jugaria amb 4, però... Clar, al final la teva arma és Lewandowski.
Sí.
És que a mi el que em passa és que no em convenç cap tercer davanter per acompanyar a Lewandowski i Rafinha. I aleshores, dins de la teoria que vaig explicar un dia dels fasolets del Charlie Reixac,
sí,
crec que si ella està per davant de Ferran...
Et convenç més un possible quart migcampista, sí, substitut, que no pas un tercer,
exacte,
davanter substitut, sí?
Però és més una qüestió gairebé de noms que de teoria o del concepte futbolístic. Després sí que és veritat que, per exemple, el quart migcampista, el Bernabéu, a l'anada de la Copa amb Kessié, el vaig entendre perfectament a nivell del que pretenia Xavi en un partit d'anada. Tampoc tenies a Gavi, per exemple, i
no,
va jugar...
Sí, Gavi sí que hi era. A l'anada de la Copa hi ha jugar amb Busquets, amb De Jong, amb Kessié i amb Gavi de fals extrem.
I Sergi Roberto?
Manchester.
És a Manchester,
exacte, Manchester.
Perdó, que
sí,
quan
sí,
no
hi estem barrejant amb
Manchester. Estic barrejant, perdona.
Sí.
En aquest sentit, podria repetir amb aquests 4, perquè a l'anada de la Copa et funciona, entre cometes, però jo crec que tens un dèficit futbolista en atac, allà. Ara sumaries a Lewandowski, que allà a l'anada de la Copa tenies a Ferran. Jo també, pensant en el Madrid, que és segur que repetirà l'11,
sí,
tinc la sensació que tornarà a jugar amb Camavinga de pivot, que l'altre dia a mi em va sorprendre el bé que està complint, o com Ancelotti està arriscant amb Camavinga tenint un tio a la banqueta de 80 milions d'euros i tan tranquil,
sí,
com és Tchouaméni. I aleshores, en aquest esquema, Nacho l'emparellaria amb Rafinha, i aleshores Carvajal, sí que si tens un quart migcampista com és Gavi, és aquí on li pots fer mal. Si apareix Gavi, apareix cap a dins, en aquesta zona com de mitja punta, per pujar a Balde... Yo creo que soy más partidario de 4 migcampistas.
Lo que pasa, tomando lo que dice Marc, ¿no? Si pones a Ferran de extremo, Ferran se te puede meter como un cuarto mediocampista.
Sí.
Y el que te abre el campo va a ser Balde.
Uh-huh.
Sí, sí, sí.
Entonces yo apostaría por algo así, por Gavi, Pedri... Gavi, de... Frenkie y Busi, Ferran de extremo izquierdo, que se te meta para adentro, te haga de cuarto mediocampista, te forma el cuadrado y te abre el campo Balde, del otro lado Rafinha, y lo empiecen a mandar al centro a Lewandowski como un campeón. Porque te va a fijar a los centrales.
València, entonces, ¿no? Crec que a València jugues amb Ferran a l'esquerra.
Aquí la qüestió és tenir en consideració l'estat de forma de Ferran.
És contra l'Atlètic Club.
Atlètic Club, No en donen ni...
No, teniendo en cuenta que Fati juega 7 minutos nada más, ¿no?
Sí, totalment. Clar, és que és...
No, però no, però para. No em pongas cara, que la gente no lo ve. Per què li posa cara?
No, l'he mirat només.
Posa... Ha fet una cara normal.
Posa veu aquesta cara.
L'he mirat perquè casualment sempre la tira amb certs jugadors i ara li sembla que després de Piqué li toca a Fati. No, la fixació,
ja
la fixació Sumane, per Ansumane Fati.
Ja sabem dónde se va a sentar Fati quan ve que t'ha dit tu. Ja sabem dónde va a sentar.
Allà mateix.
Ai.
Allà mateix.
Les no, viudes de Irigoyen,
si, no, estoy diciendo la verdad. Si sí. Juega 7 minuts, nada más.
Sí, l'altre dia va jugar 7 minuts, sí. És el jugador que ha participat en més partits de la temporada, però és veritat que l'altre dia va jugar 7
tampoc
minuts.
Tampoc, sí.
4 migcampistes, jo crec.
Sí?
Sí. Jo l'altre dia jugo amb 3 davanters i 3 migcampistes, també pel context del partit, tot i que jo pensava que contra l'Atlètic també jugaria 4 migcampistes, perquè és un equip que també pot fer transicions i et pot complicar la vida i et pressiona molt alt, etc. Però potser per donar-li, per entendre-ho, per aquests equilibris de gestió de vestidor o per entendre a vegades segons quins futbolistes que tenen una ascendència important dins l'equip, com és Lewandowski, estic parlant per intuïció, no per informació.
Sí.
Intueixo que pot ser una manera de dir-li al teu jugador de referència, dir, mira, ok, entenc el que tu vols dir, juguem amb 3-3, però no serà sempre així. I hi haurà partits que haurem de tirar amb 4 migcampistes perquè l'equip està molt més còmode, és molt més sòlid, i contra el Madrid, sobretot, t'ha funcionat sempre jugar amb aquests 4 migcampistes, sobretot aquesta temporada, i jo optaria més per l'opció Gavi per dins, de fals extrem, que no per Ferran.
I amb això que diu el Ferran, Xavi ens ha demostrat bastant que quan li ha funcionat una cosa contra un equip, t'ho repeteix. I amb això de l'Atlètic, l'altre dia ho vaig pensar, i ara que ho ha dit el Ferran, m'ha vingut al cap, i amb el Madrid ho podem aplicar, que és, a l'Atlètic, al partit d'anada, no sé si on recordeu, aquí al Camp Nou li fas una destrossa en mitja hora, perquè et ve a dalt, i a la mitja hora crec que anaves 3-0 aquí al Camp Nou.
Amb un gran Dembélé.
Però amb tres davanters, i com que t'apretava 1 contra 1, i ho canvia, és a dir, no ho canvia, i a la catedral fa el mateix, també. Posa tres jugadors i no et surt igual de bé, però sí que et serveix per fixar, com que l'Atlètic et pressiona tant a dalt, fixes a tres jugadors, tres defenses, amb els tres puntes. I el que està clar és que el Barça, amb els 4 mitjos, contra el Madrid li ha donat molt rendiment, tant a la Supercopa d'Aràbia com a la Copa.
En contextos diferents, en plans de partit molt diferents.
Totalment, per això, en plans de partit diferents i en peces diferents, però sí que és veritat que el partit, és a dir, el partit tant a la Supercopa com a la Copa s'ha jugat més el que ha volgut el Barça, tot i que el Barça ha volgut dues coses diferents en dos partits diferents.
Però per això us pregunto, llavors diumenge realment creieu que el context serà molt més similar al del Bernabéu? Segur,
sí,
eh?
Jo crec
que no tant.
Perquè no tens la peça fonamental per jugar com va jugar Aràbia. Bueno, no tens dues de les peces, no? Perquè Dembélé també juga a la Supercopa.
Sí. El que
dèiem...
No tenies tanto.
No, vull dir, no. Falten els dos jugadors més determinants en el joc, no en la resolució, que és com pot ser Lewandowski, però a l'hora de generar...
En el joc, en el que té el cap Xavi, són les
dues els dos jugadors més determinants, els que més generen, que són Pedri, com ells diuen, Pedri per dintre, Dembélé per fora.
Sí.
Són les dues solucions que tenen, perquè Rafinha és un futbolista que t'està portant a nivell estadístic,
però
és un futbolista que és el seu primer any al Barça, ha d'aprendre moltes coses, s'està adaptant bé, però necessita un recorregut i necessita temps, com el va necessitar el Ferran Torres. El que passa que ja se li ha esgotat el temps, perquè clar, si hem d'estar esperant 3 anys ja que s'adapti,
i també ha tingut lesions i... però vaja, sí, Rafinha en aquest cas com a mínim estadísticament millor que les sensacions, però que estadísticament està complint
bueno,
molt
bé. Dembélé també va trigar 4 anys a adaptar-se
o 5. I mira, de fet, parlant de la recuperació de Dembélé, que ja estava descartat pel clàssic de diumenge, també, vinga, toma, va més lent del previst.
Sí, pel que sabem a RAC1, ho dèiem només començar, l'extrem francès és dubte seriós pel clàssic de Copa del 5 d'abril. La seva musculatura, ja ho hem dit moltes vegades, és molt delicada. i estan en tot molt més lent del que es preveia a recuperar-se del trencament que es va fer al recte anterior de la cuixa esquerra el 28 de gener a Montilivi. Se li van pronosticar aleshores 6 setmanes de baixa, que va complir diumenge passat, però després d'examinar-lo aquests dies i per les sensacions que està tenint, ara mateix ens admeten que és molt difícil que pugui reaparèixer el 5 d'abril.
Això de Dembélé, és, tenint en compte la importància que li havia donat Xavi, és una gran putada i...
És una pega, Dani.
És una pega i vull dir, és aquesta mena de compte de no acabar. Sembla que no acabi d'arribar mai al final de la seva recuperació.
Y hay un tema que al final se va a terminar la temporada y Dembélé tiene esta sensación cuando el año que viene tenés que empezar a renovar o tenés que pensar en empezar a negociar su renovación. Y vuelve a estar con la misma sensación de que es frágil.
Sí, sí. I a part, i més quan destacàvem que portava, justament quan es va lesionar, estàvem destacant i havíem fet temes sobre això, que portava un any i dos mesos sense lesionar-se.
A la Camarda Ramon fa un tema de lesions, apunta...
No, no, no,
el vam fer tots, perquè crec que nosaltres també hem fet una doble i
sí, sí, i jo també l'he fet a la porteria, tots l'hem fet.
Però vaja, ja veurem què passa amb Dembélé a l'estiu, també.
Sí, no, no, clar, s'ha de veure, sí, sí. És un meló que s'obrirà, sí. N'hi haurà molts que s'obriran.
Però sí que, vull dir...
Sí, és un... A ver, com... És el que, uno de los que tiene mercado.
Sí, sí, sí.
I és un jugador que Ansu Fati i Ferran Torres, el que passa que després hauràs de començar a fitxar a dalt com un desesperat, perquè no et quedaràs res.
A ver, te sacas encima de Dembélé.
A part de treure-te Ansu i a Ferran, t'has de treure un jugador de pes la temporada l'estiu que ve per tenir fair play i per poguer inscriure tots els que tens i poguer acabar de retocar les quatre peces. No sé si ha de ser Dembélé, no sé si ha de ser un tio del mig del camp, però un tio que tingui mercat i de pes te l'hauràs de treure. Perquè
és que
has de retallar 200 milions.
Sí, sí, sí. Ja entendem temps de parlar d'això, que el mercat serà llarg.
Això...
Hola, Joan Camí, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Amb l'última hora del... Bona nit, molt seriós. A l'última hora del Real Madrid, per on passa? Evidentment, tothom pensat en Benzema.
Sí, com dius, molt pendents de Benzema, que avui no s'ha exercitat amb els seus companys, ha fet treball al gimnàs. Des de Madrid informen que demà es provarà amb el grup i esperen que estigui totalment recuperat pel clàssic. Qui no estarà disponible és David Àlaba, de baixa fins a finals de març, per una lesió al bíceps femoral. Nacho seria l'escollit per ocupar el lateral esquerre aquest diumenge contra el Barça.
El Madrid, és a dir, perquè té l'idilegat amb la Champions, però tampoc és que sigui una cosa exuberant, aquesta temporada al Madrid, ni molt menys.
No, està sent gens fiable. I Benzema arriba amb pinces.
Sí, sí, sí.
La sensació que tens és que arriba amb pinces. El jugador més desequilibrant... O sigui, hi ha molta diferència entre Vinícius, que és el jugador més desequilibrant del Madrid, i em costaria dir-te el segon millor jugador ara del Madrid que diumenge sigui el més desequilibrant. Perquè després de Vinícius, Benzema no està en un gran moment, però en canvi l'altre dia, per exemple, Modric fa un partidàs en el partit contra el Liverpool, i aleshores crec que, en general, tots els estats de forma dels jugadors del Madrid han baixat, menys el de Vinícius.
Ceballos que lo convocaron.
Sí, després parlarem de la llista, exacte.
Nacho i Ceballos.
Jo estic d'acord amb el Marta que Vinícius ara mateix és el futbolista més en forma i més determinant o diferencial del Madrid. Mm. També ho hem vist a la Champions, el dia d'Anfield, per mi és una exhibició, i l'altre dia té un parell d'ocasions i li dona el gol fet a Benzema.
Falla, però...
Però, com a contrapartida, el Barça té la criptonita de,
sí, sí,
de Vinícius,
sí,
que és Araujo, que sembla que li tingui la moral menjada al brasiler i li ha agafat li ha pres les mides i ara mateix... en els últims tres partits que el Barça ha guanyat contra el Madrid amb Araujo al camp, és que Vinícius ha desaparegut.
Sí, sí. És, a mi em fa gràcia perquè és fins i tot cinematogràfic el cas d'Araujo amb Vinícius, perquè sembla que sigui un jugador que no l'aturi ningú i arriba un tio que és criptonita, és absolutament criptonita. És sensacional el que fa Araujo amb Vinícius.
Llega un tio, no qualsevol tio, probablemente un dels millors 5 defensors d'Europa.
Sí, però...
El duel en l'1 contra 1 és que és brutal, Araujo. Però... I Vinícius Chega... és brutal en l'1 contra 1. Eh?
Per això t'ho dic. Vull dir, però...
El defensor que és el periodismo lo que es Camí.
Sí, estic bastant d'acord.
Estava pensant en Spider-Man i Venom.
Estic molt d'acord. Okay. Amb el que dius.
Amb el talent d'Araujo o amb el teu talent?
Amb els dos.
Con humildad.
Vas extremadament guapo avui. Com és que surts?
Pinta divendres.
Oi, Sara, oi, Sara.
No, no, no. No, perquè demà hi ha partit. I dia abans de partit, per religió no surto.
Per religió, no?
Has penjat una foto a Instagram molt maca.
Vamos a la llista. Vamos a la llista.
No, ara no, ara no.
Aquí a RAC1, a l'estudi, en companyia. El mateix dia que estaves tu.
No havia mentat l'aspecte físic avui?
No, però... Sí, bueno, és que Joan Camí sempre...
Te gusta hablar de l'aspecte
sí,
de Camí.
Sí, perquè em genera... M'inspira.
És
inspirador.
És estilós.
És la meva... Sí, amb aquest jersei pijipi que porta avui.
Això és molt teu.
Que li cau la
prova.
Abans d'anar a la pública, per oxigenar una mica.
Vos seguís així referentes en Instagram, para que jo també seguirlos i copiar jo també, ¿eh?
Ara, ara.
¿Tenés gente a la que mirar looks y esos estilos? ¿Cómo te inspira vos para vestirte?
No tinc cap...
És la pregunta de la noche.
No tinc cap referència.
Moltes gràcies. Una pausa i en tornar parlem de coses més serioses, com per exemple el cas Negreira.
¿Dónde vas?
RAC 1. Del 16 al 18 de març, rebentem els preus a la SEAT de Badalona. Compromís Grup Les Eps. Si ens portes un pressupost més econòmic, te'l millorem. 69 úniques unitats en liquidació, vehicles quilòmetre zero i fins a 4 anys d'antiguitat. Recorda, del 16 al 18 de març, vine a la liquidació d'estoc d'ocasió més explosiva de l'any a la SEAT de Badalona.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Si els teus plans a llarg termini només arriben fins al cap de setmana, ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Seat Sarsa, el concessionari i taller oficial a Granollers, Sabadell i Terrassa.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Operación Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Sarsa Volkswagen és l'especialista en vehicles industrials. Visita les nostres instal·lacions i gaudeix d'un servei de primera. Amb totes les gammes Volkswagen que et faran el dia a dia més fàcil al teu negoci i tota la nostra gamma electrificada. Sarsa és concessionari oficial Volkswagen a Granollers, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Manresa i Vic. Sarsa Volkswagen Vehicles Industrials. Al Vallès i a la Catalunya Central, Sarsa Volkswagen.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondin Auto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa.
Vine a Seat Martorell Motor, Grup Les Eps. Estem al costat de la fàbrica. Al Baix Llobregat tenim un ampli estoc de cotxe nou, gerència, quilòmetre zero, tant de Seat com de Seat Cupra. Entrega immediata. Per a més informació, entra a la pàgina web grupleseps.com. Martorell Motor, Grup Les Eps. Estem a l'avinguda Pau Clarís 44 de Martorell.
Amb Dani Aguilar. Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Sense minuts i la mitjanit, Tu diràs, RAC1, de seguida seguim amb la tertúlia. Abans, però recordeu, aquest dissabte a les 10 de la nit arriba la final d'Objectiu Paqui, el primer talent show en català, per a joves. La Paqui no és una senyora, és un casal de joves de Cardedeu que en plena pandèmia van organitzar un concurs per trobar les millors veus joves. Seguiu-lo a la teva televisió local i a la xarxa Més, la nova plataforma de continguts de proximitat i gratuïta. Registra't a la xarxa Més.cat i descobreix la millor veu jove de Catalunya. El Marc Marvà, amb el Joni Irigoyen, amb el Ferran Martínez, el Camil, la Marta, avui que ha parlat de manera, diguem-ne, solemne, el president del Barça, Joan Laporta.
Hola, culers. Aquest diumenge tenim un gran partit. Veniu a animar l'equip més que mai. Tenim una gran oportunitat per acostar-nos a l'objectiu d'aquesta temporada, que és guanyar la Lliga. Una gran oportunitat. La campanya que estem patint no és per casualitat, ho sabeu tots. Té com a objectiu, a curt termini, desestabilitzar l'equip i a mig termini, controlar el Barça, quedar-se'l. Temps hi haurà i tinc ganes d'explicar-vos qui, per què i com estan, doncs, orquestrant aquesta campanya. No tingueu cap dubte que ens defensarem. I no només ens defensarem, atacarem. Però ara vull que ens concentrem en animar l'equip aquest diumenge. Per què? Perquè, us ho he dit, el primer objectiu que tenen és desestabilitzar l'equip. I ens hem de centrar en animar l'equip, els nostres jugadors, els nostres entrenadors, perquè guanyin el partit. Crec que no hem d'estar per altres aspectes que puguin desviar l'atenció dels nostres jugadors de concentrar-se en el partit per guanyar-lo. Crec que és fonamental. Per tant, culers, aquest diumenge veniu a animar l'equip més que mai. Animem el Barça perquè estimem el Barça. Visca el Barça.
Les paraules del president, que manté aquesta postura de nosaltres contra tothom i d'aquesta postura de defensa irreductible i que absolutament tothom està fent aquesta campanya per desestabilitzar el Barça. No sé què n'opineu d'aquestes paraules de Joan Laporta, d'aquesta postura digna tan vehement.
No se emocionó, por suerte.
No. Alguna cosa més?
No. Pensé que hi hauria el Marc. No.
Desarrolle.
No, una tontería. Da la sensación por cómo están dilatando y que no están contraatacando con nada a nivel informativo en ningún lado, ni en sus propios medios, ni en ningún medio afín, ni en nada. Es que si no están contraatacando con nada, solamente con atacaremos o no sé qué, es que no tienen nada. Esa es la sensación y ese es el problema. Si no sale ninguna artillería por ningún lado y hay un silencio atroz, ya diría en este momento, un silencio hasta que duele, es que no. Y cada día que pasa y cada segundo que pasa y cada frase que salta es a estos sinvergüenzas o atacaré, no, como fue que dijo, no defenderemos,
nos defensaremos y a mí nos atacaremos.
Es como, a ver, me parece bien, o sea, pero la gente no es tonta, o sea, esto es humo. Y la verdad es que el tema es grave y cada vez se pone más grave. Da la sensación, no sé, a mí me llegan y me duelen, me molestan, me llegan inputs, me mandan cosas de Argentina, de cómo trata la prensa argentina, el tema del Barça.
¿Y cómo fa?
No sé, hoy me llegó una cosa que ni la quise ni abrir. Vi el titular de Infobae, que es un medio ¿sí? argentino, y lo vi y ni lo abrí. O sea, ni dije no.
Es decir, aquest desprestigi també creus que a nivell internacional està sent tan contundent?
En Argentina tampoco hice un seguimiento ni un rastreo internacional de cómo lo están viendo los diferentes medios. Pero en Argentina, que es un país extremadamente futbolero y que el Barça, evidentemente, por el lugar de Messi durante los últimos 20 años, el Barça, en Argentina debe ser, después de los dos grandes, después de River y Boca, el equipo que más se sigue. O sea, ni sin ningún tipo de lugar a dudas esto, te lo digo. O sea, te diría que más. Me acuerdo en una época, un colaborador, una persona que trabajaba en La Nación, me decía que de 10 visitas que tenían River y Boca a la web, los otros tres grandes tenían 0,2 y el Barça tenía 100. O sea, dense una magnitud de la importancia que puede... Estoy hablando de época Messi, ¿eh?
Sí.
O sea, quizás ahora, no sé, está 50-50 con el Paris Saint-Germain. No tengo ni idea, no estoy hablando por hablar. pero sí me parece que es necesario realmente ponerse serio con este asunto. Y esto me parece bien. No, yo no estoy diciendo que está mal lo que haga el presidente. Estoy diciendo que con esto no alcanza.
Está incompleto.
Sí, no alcanza. Aquesta per mi és la... no alcanza. Amb un tuit el diumenge i un tuit escrit diumenge i un tuit, un vídeo a Twitter avui, jo crec que no n'hi ha prou. S'han de donar explicacions molt més contundents, encara que sigui per argumentar la teva estratègia. Ja no et dic que donis explicacions de tot el cas Negreira i del que està passant.
Però definir un full de ruta.
Sí, exacte. No només un tuit diumenge i un altre el divendres de cara al clàssic i maquillar-ho tot amb una estratègia per desestabilitzar l'equip. Home, no.
Que a més és un missatge que es va repetint, perquè de moment l'estratègia comunicativa del club és dir que faran una roda de premsa en algun moment indeterminat que no concreten i que va ballant i canviant la possible data cada setmana i que ara mateix és una data absolutament imaginària i indefinida i que vagi apareixent en comptagotes el president insistint en aquest missatge hiper victimista, un punt sobreactuat, molt estudiat i teatral de cara a la galeria per tenir contents els seguidors del Barça i reforçant que els enemics...
A què seguidores, Barça? A què seguidores?
Els més fidels i els més acrítics.
Els seus
feligresos, per dir-ho així.
No la seva parròquia.
A la seva parròquia.
Però és quina és aquesta parròquia?
Jo crec que existeix.
Home, sí, existeix. No.
Sí, però és a dir, els que el van votar, vull dir, també...
No los vamos a juzgar moralmente, esa
no,
gente.
No.
Però existe.
Sí, però
no,
vull dir...
No, jo només dic que hi ha una part de la massa social del Barça que compra la teoria de la conspiració, la teoria de... aquesta teoria persecutòria de que, tots,
bueno, la compra,
que tothom ens
la
vol mal
el senyor que
i,
estava,
i...
El senyor que estava acá sentado en el asiento que le dejó caliente Ferran Martínez dijo acá en este mismo lugar que era una conspiració.
A veure, és evident que hi ha una intencionalitat sobretot a l'hora de construir un relat i desacreditar el Barça, i aquí ha pujat el carro
Marta, però tot això, jo puc estar completament d'acord amb vos, però això és subjectiu.
Estan fent sang.
Però això és subjectiu. Hi ha alguna cosa subjectivitzable.
Però ja, o sigui, amb això estem d'acord, o sigui, hi ha uns milions pagats a aquest senyor i ningú explica el per què es va mantenir, etc. I fa més d'un mes que va esclatar l'escàndol i aquí no hi ha hagut cap roda de premsa amb cara i ulls.
Yo puedo estar completamente de acuerdo con ustedes, y de hecho lo estoy, pero es subjetivo. Lo otro es objetivizable. 18 años...
Sí, això...
6,7 milions...
És que no, jo això no ho rebaixaré mai. Per mi aquest és hauria de ser el centre i l'objecte d'estudi amb què tothom s'hauria de posar, i jo crec que els socis... haurien de voler saber i arribar fins al fons de la qüestió de què ha passat amb aquests diners, perquè aquests diners no són dels presidents del Barça, són del club, i al final els socis haurien de voler saber què ha passat amb el rastre d'aquests diners i per què es va optar per aquesta estratègia, governés qui governés, entre directives que es van tirar els plats pel cap i directives que s'acusaven les unes de les altres de fer les coses molt malament, d'aixecar catifes, etc. Vull dir que...
Jo amb el que... del missatge d'avui, el que no entenc és quan surt la porta i diu farem un estudi, sortirem, farem una roda de premsa, ho explicarem tot, i des de dintre del club et transmeten això també, com deia Marta. No, s'està fent un estudi que l'està fent una empresa externa, se sortirà i s'explicarà. Perfecte.
Però el doncs, per què ja el sap, la porta. No necessita que li facin cap estudi. Ell ja sap per què va contractar...
És a dir, el rerefons de o sigui, al fons de la qüestió discutirem si tenen raó o no a l'hora de fer aquesta estratègia. Però un cop diuen o determinen aquesta estratègia, fer el tuit, avui fer un discurs totalment populista prèvia d'un clàssic, o sigui, l'únic que li treu és credibilitat a quan surtin a fer el discurs, a explicar el que vulgui que expliquin i amb els arguments que vulgui que expliquin després de la investigació que estiguin fent interiorment. És a dir, si... comunicativament, o tu vols transmetre un missatge de no us preocupeu, culers, ho estem estudiant, sortirem i ho explicarem bé,
doncs fer un tuit, ara sortir i fer missatges d'aquest tipus, la sensació meva és que li treu credibilitat al discurs, que quan arribi el dia, que per mi és totalment legítim de dir, escolteu, això ens ha, no ens esperàvem, no ho sabíem, o ho estudiarem, sortirem i en parlarem, d'acord, aquest t'ho compro o no t'ho compro, però si aquest és el discurs, aleshores, fins que no surtis, no vagis apareixent de manera molt poc creïble i fins i tot amb aquests, no sé, és que aquests tins avui de populisme, entre cometes.
Però el discurso hoy, aparte, Márquez, exactamente, que más o menos el que dijo a los capitanes. O sea, no tienes nada nuevo que aportar.
Y al mateix, no, que també... Que
por eso es lo que me estoy quejando, de no hagas nada.
En una fue a los sinvergüenza, ¿no? Y que després va haver-hi aquell vídeo al cap de setmana de Joan Laporta dirigint-se a les penyes
a
Vitoria, gràcies, i ningú sabia que existia aquest discurs. De cop i volta Barça TV el penja posterior al tuit de la Porta, no s'avisa o s'avisa tard als mitjans, etc, etc.
Una mica com a l'acte dels capitans.
Com lo mateix. No? Exactament.
L'acte dels capitans se li es... O sigui, la Porta és com que no tenia previst dir allò, no? Tinc la sensació.
Jo és que soc molt mal pensada.
Però sí, tinc la sensació, és una sensació. Pensada.
Doncs a mi encara em semblaria més greu. Perquè
mal pensada.
No, que tot està previst i estudiat, calculat, decideix dir-ho d'aquella manera allà, després es fa servir, perquè, per exemple, el discurs de les penyes era en castellà, no hi havia un discurs beligerant en català.
Està en un lloc castellano parlante.
Sí, sí, però després però si tu vols arengar els teus parroquians, ho has de fer en català.
Sí, però Vitoria no, Marta.
No, però per això després fa el que fa amb els capitans,
sí,
perquè
sí.
Pugui haver-hi la mateixa versió amb el mateix concepte calcat en català unes hores després.
Sí, hi havia
en un acte avisat a última hora, sí. Era un acte tancat, però sí. Al final podreu seguir per Barça TV.
Sí, i resulta que aleshores, casualment, el president diu tot això i s'emociona. Sí, d'acord. Sí,
vos t'emocionaste també, no?
Sí. No.
Sí, hi havia la sospita...
Sorprendente, ¿verdad?
...de que el relat des de Madrid seria aquest, jo no sé qui dimonis li sorprèn. És impossible que algú li sorprengui que el relat des de Madrid construït seria el que seria...
El relat d'anar a fer sang.
Però si el relat en Madrid deien a Messi enano hormonado un presidente...
Per això. Per tant, si aquests atacs frontals...
A Madrid havien dit que el Barça es dopava.
Per això.
Però si a més li dones amb safata de plata tota aquesta trama, o sigui, totes aquestes factures, tots aquests pagaments al vicepresident del comitè d'àrbitres, que són diners que han anat a tercers, que s'ha de demostrar, com hem dit al altres tertulis dels divendres, de on són aquests diners.
Aquí vaig.
Tornem al de sempre, la teoria de que aquests diners cal demostrar on han anat a parar, perquè si no han anat a parar a comprar àrbitres, que jo crec que no... Que aquí sí que compro el rat del club de que el Barça mai ha pagat per comprar àrbitres. Llavors, a mi em sembla encara, no en diria encara més greu, però em sembla igualment greu, perquè aquests calés és algú que se'ls ha embutxacat.
Sí,
Això jo compro... És a dir, jo el que compro és el discurs. El que compro és el discurs, de manera sorprenent, d'ahir de Tebas, en el que diu... crec que el Barça no ha comprat àrbitres, però sí que ha intentat influir en els àrbitres.
Que per tant,
aquí és on, des de Madrid, et diuen... si no els heu comprat, ho has intentat influir, i...
Eso ya es delito.
El delicte ja està fet.
És a dir, les dues bandes, la banda de la sang que fa Madrid et diu... Compris o no compris àrbitres, has intentat influir, i per tant... ja ataquen els títols aconseguits pel Barça, que aquí és on jo crec que els mitjans de comunicació des d'aquí hem de ser inflexibles en els títols aconseguits
aquí
pel millor Barça de la història no es poden atacar per el que ha fet o no hagi fet els directius del Barça o presidents. Ara, en canvi, l'altre sí que estic d'acord amb els seus arguments.
Aguanta'm aquí, que m'agrada molt aquest argument, ara me'l desenvolupes i expliquem les novetats del cas Negreira, però no ho diríeu mai, hem de fer una última pausa.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Sabem que sentir algú a prop és molt important.
Per això, a CaixaBank volem estar al teu costat protegint el més important i mantenint el preu de les assegurances i l'alarma de Securitas Direct sense pujades durant 3 anys.
Informa-te'n a la teva oficina o a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Per les assegurances MyBox.
Ha arribat el dia, s'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
RAC1 presenta
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada al Segrià.
El dilluns 20 de març a les 7, Islàndia, amb Albert Om, en directe des dels camps fruiters florits d'Aitona.
Estrenarem la primavera des d'un dels escenaris